Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Alpena.
A finals del segle XIX, una disputa científica va remoure les teories sobre l'evolució. Els treballs de Francis Galton, el cosí de Darwin, sobre els mecanismes hereditaris van acabar provocant una escissió entre els seus deixebles que no es va resoldre fins a inicis del segle XX. Uns es van centrar en els trets físics que varien de forma contínua i en l'aplicació de mètodes estadístics aplicats a la biologia, mentre que els altres es van centrar en el que van anomenar les variacions discontínues, que encaixaven perfectament a les lleis del frare Agustí Gregor Mendel, publicades originalment el 1865, però ignorades durant més de 3 dècades. La polèmica entre els anomenats biomètrics i els mendelians va acabar posant els fonaments dels estudis de la genètica. L'era victoriana, un dels períodes de més esplendor de l'imperi britànic, marcada per l'expansió colonial, el poder econòmic i la confiança en el progrés, va ser un bon moment pel cultiu de la ciència. Hi va haver un canvi de mentalitat. La curiositat i la recerca van esdevenir forces culturals centrals i la religió es considerava que ja no podia explicar-ho tot. En aquest context, després de llegir L'origen de les espècies, l'obra del seu cosí, Galton va concloure que havia de ser possible millorar el llinatge humà mitjançant la cria selectiva d'humans. En el llibre de 1889, Herència natural, on formulava la llei de l'herència ancestral, Galton apuntava que l'evolució es devia en part a canvis discontinus. Entre els seus deixebles es van formar 2 bàndols. Carl Pearson i Walter Weldon, els biomètrics, van creure que el problema de l'evolució animal era fonamentalment matemàtic, mentre que William Bateson, el mendelià, estava interessat en l'estudi d'aquestes discontinuïtats. La batalla entre uns i altres, marcada per les crítiques públiques als respectius mètodes i pels atacs personals, es va allargar fins a principis del segle XX, abans que la teoria mendeliana fos finalment l'acceptada. Aquesta disputa va influir en l'inici d'una branca de la ciència amb molt d'impacte fins als nostres dies, com és la millora genètica animal i vegetal. A més, tot i la derrota dels biomètrics, la seva insistència en el rigor matemàtic va ser fonamental pel desenvolupament de la biologia moderna. I com és habitual, ens acompanya el doctor Josep Maria Soler i Sabater. Benvingut.
Hola, què tal? Com va?
Quin tema avui, eh? Perquè sí, sí. Les baralles entre científics, baralles que no són molt sovint tan polides com es pot imaginar. Amb gent formada i de nivell, sinó que de vegades són atacs personals de baixa estofa i amb moltes ganes de fer mal a l'altre, clar, és un exemple habitualíssim a tota la ciència, a tota mena de ciències, eh?
Jo, quan vas proposar aquest tema, com que vols tocar tots els temes, vaig dir, aquesta vegada l'Enric, bé, la veritat no ho vaig pensar.
Ara, les crítiques
sí,
en públic.
Però la veritat, després llegint, entenent el que pots entendre amb el teu escàs coneixement sobre aquesta matèria, però sí que és veritat que et permet veure 2 o 3 coses. La primera cosa de tot és l'important, que és la recerca. S'ha d'investigar les coses i sempre continuar investigant per fer una humanitat millor, que pugui fer front a les malalties, que pugui fer front als reptes més generals, des del cervell, l'evolució del cervell, sí, perquè caminem o perquè mils de coses, no? I després una altra cosa que és important, que ara acabes de dir, és a dir, veure que de vegades la ciència, el factor humà, intervé absolutament amb unes decisions o amb unes altres.
Clar, perquè
no?
La ciència sembla que no hauria d'intervenir, perquè és una cosa sobre dels humans. No, I és un producte dels humans.
Jo recordo sempre aquella, una conferència a l'Heribert Barrera que de la ciència no pensa. Recordo sempre aquesta conferència, quan es parla de ciència. No, perquè el factor humà fa que moltes vegades les persones intervenim fent uns anàlisis com jo mateix, l'apriorisme dir això no entendre res, no? En fi, sí, sí. No, no és el meu món, no? I després, de cop i volta, clar, pel que has estudiat,
que
entens, de les lleis de Mendel,
sí, sí,
coses que has vist que, i que tenen una certa lògica i et permet entrar i entendre fins i tot aquesta, diguem, aquesta evolució, aquesta relació que té amb totes les coses genètiques, des del ser humà fins a les plantes, fins, en fi, tot. I no, no, vaig pensar que és un tema que està, en fi, dins de la revolució que va suposar la ciència a l'època victoriana, que està bé d'analitzar i com a mínim tenir-ne una idea mínima, en fi, no, no, no acabarem amb una tesi doctoral.
No, no, avui, però... avui no sortirem doctors, tu i jo, de biologia genètica, segur. Qui ens acompanya avui ens ajudarà a entendre, esperem-ho, aquesta història tan fascinant, d'una banda, història fascinant per la part de ciència i per la part humana, és en Jordi Vilà i Teixidor, genetista quantitatiu i actualment treballador en una empresa de millora genètica de cultius que es diu Bayer Crop Science, no sé si ho he dit bé, però va per aquí la cosa, i que està fent el doctorat a la Universitat de Wageningen, als Països Baixos. Senyor Vilà, moltíssimes gràcies per ser aquí i moltíssimes gràcies per haver escrit oferint aquest tema fascinant d'aquesta qüestió, d'aquesta baralla. Gràcies per ser-hi.
Hola, el plaer és meu de ser aquí. Moltes gràcies.
Parlem una miqueta, per entendre una mica, perquè l'explicació que he donat inicial, no sé si fins i tot jo mateix la puc arribar a entendre. Clar, perquè és un tema de genètica de fons. O sigui, la qüestió de fons és que els biometristes, aviam si ho he entès bé, volien mesurar de manera matemàtica, que sembla la lògica natural, totes les coses, i per tant tot el que no es produís amb aquesta lògica matemàtica era incorrecte, mentre que els mandalians deien no és tan senzill, és un sistema molt més complex i que no s'explica només amb els coneixements matemàtics convencionals, sinó que has d'anar més enllà. És això?
I tant, no, ho has explicat molt bé, i de fet els biomètrics el que deien és que hi ha caràcters que són més continus, podríem dir com l'alçada, no? Que hi ha persones altes, mitjanes i baixes, no? I utilitzaven les matemàtiques per descriure aquests caràcters. En canvi, els mandalians, l'altre bàndol, doncs, estudiaven un tipus diferent de caràcters que semblaven més fer salts, no? Com poden ser, per exemple, el color dels ulls, no? Que són o marrons o blaus, però no hi ha tants tons intermitjos, no? I una mica va per aquí la cosa. I volien saber quina era la teoria de l'herència genètica que estava per sota d'aquestes característiques.
Clar, perquè uns pares tots rossos donen un nen amb el cabell més marronós i, en canvi, altres que són rossos, el nen és ros. Dius, aviam, aquí passa alguna cosa, no entenc quin és el procés.
Correcte, ells ho observaven...
L'explicació era diferent, no?
Observaven això, però volien saber el per què.
Clar. I, en principi, aquestes dues possibles explicacions, no dic quina és la real, però que les dues tenien una certa lògica, no? O sigui, no eren descabellades, no era que uns eren uns bojos i els altres, en canvi, eren els assenyats, sinó que tots dos tenien una base científica profunda.
Correcte, no era gens descabellat, perquè era, de fet, el que observaven a la naturalesa i també en els éssers humans, també en els animals, que alguns caràcters són més continus i d'altres són més discontinus, són fansals. És una mica el que ells observaven.
Clar, o sigui, depèn de com es transmetien aquests caràcters, de sobte alguns semblaven que sempre es transmetien, o gairebé, i els altres semblava que anava com anava, no? O sigui, es transmetien d'aquella manera.
Correcte, que a vegades podien desaparèixer en una generació i tornar a aparèixer més tard, per exemple.
Clar, això devia xocar molt.
Clar, això xocava molt.
Clar, perquè és una cosa molt...
Però hi havia percentatges, hi hauria percentatges d'una mena o d'una altra, no? No es podia fer una llei sobre això, aquests percentatges matemàtics?
Esclar, és el que van intentar fer, doncs...
Els biometristes.
Els biometristes, no? Intentar veure amb quina quantitat es transmetia un caràcter o un altre, no? Era un miqueta estudi matemàtic d'aquestes ciències i tant.
Però alguns serien dominants i els altres... No?
Correcte, això va ser més per part dels mandalians, no? Que van descobrir que hi havia caràcters dominants i caràcters recessius. Recordem que Gregor Mendel estudiava els pèsols, no? Que hi havia pèsols de color groc i pèsols de color verd, i que el color groc era dominant sobre el color verd. I aquests eren més per part dels mandalians, que estudiaven aquestes proporcions en què els caràcters apareixien i desapareixien.
Cosa que els biomètrics no feien.
Això que diu dels pèsols, jo recordo que això... Suposo que tothom se'n recorda d'això.
Ara parlarem de Mendel, sí.
Això se'n recorda tothom, dels pèsols grocs oberts, això sí.
Doncs anem per passos, ara que ja més o menys centrem el problema de fons, anem a veure la història del problema. Quina era la idea de la transmissió de l'herència, no sé si li deien genètica en aquell moment, abans de l'aparició de Mendel. Què pensaven els científics del segle XVIII o abans sobre com es transmetien aquests caràcters, o no s'ho plantejaven?
No s'ho plantejaven tant, perquè hem de recordar que hi havia, doncs, un molt fort impacte de la religió i del cristianisme, que donava unes explicacions des de la perspectiva de la fe i no tant des de la ciència, no? I això va canviar molt, va ser revolucionari, Charles Darwin, no?, amb la seva teoria de l'origen de les espècies, que va tenir un impacte gegant en l'època victoriana i que va fer començar a canviar aquesta perspectiva, no?, de que hi havia, les espècies estaven connectades entre si, que hi havia una evolució i que no tot era, diguéssim, per part de la fe cristiana.
Clar, el que es deia és que la Bíblia era un llibre de base científica també, i que, per tant, tot el que explicava la Bíblia, per exemple, això, la humanitat tenia 6.900 anys, em sembla que és la xifra que diu la Bíblia, o 6.200, ara no ho recordo exactament, i que no podies anar més enllà i que, per tant, no podies tirar la història de la Terra més enllà d'aquests 6.000 anys, etcètera. Coses que la Bíblia, òbviament, que no pretenia ser un llibre de ciència, ho explicava d'aquella manera metafòrica, no? Per tant, quan els primers científics del segle XIX es plantegen que potser hi ha algunes normes a darrere, també devia resultar difícil. Darwin va tenir molta oposició de l'Església, per exemple.
Correcte, era molt complicat. La comunitat científica també tenia inclús certa oposició, però diguéssim que va adoptar aquesta teoria de forma més fàcil, però sí, Darwin va tenir molts problemes amb la ciutat en general, i li van fer caricatures, rebia pressions, li escrivien cartes, vull dir que no era gens fàcil, perquè era confrontar un dogma que era molt important i imperant en la societat, no?
Clar, pensem en l'Anís del Món, per exemple, sí. Surt la caricatura de Darwin i això...
I encara és vigent, eh?
I té molta gràcia, com siguin, però que realment era una altra visió,
Anís
no?
L'Anís del Món de Badalona, eh?
Sí, Anís del Món. No, va ser un impacte mundial, sí, eh? O sigui, a Badalona va passar això, però és que tot arreu passaven coses d'aquestes constantment. Se n'enfotien molt d'en Darwin, tothom, i de vegades el castigaven molt. I a tot això hi ha el cosí de Darwin, que dius, home, els cosins, allò... també tenen el seu pes, que eren Galton.
Correcte, és un dels protagonistes d'avui, no l'únic, però un dels protagonistes. I sí, eren cosins, compartien el mateix avi, que era Erasmus Darwin, que era un metge, doncs, de molt renom i una persona, diguéssim, molt benestant. I, de fet, va influir molt tant en Darwin com en Charles, com a Francis Galton, no? Vull dir que, de fet, hi ha vides molt paral·leles entre Charles Darwin i Francis Galton, en aquest sentit. I les famílies entre si tenien molt bona relació, eh? Vull dir que entre ells es coneixien, compartien espais.
Són cosins propers, propers personalment, vull dir.
I hi havia una diferència d'edat. Pensem que Charles Darwin era 13 anys més gran que Galton, per tant, quan eren joves, potser, per un tema d'edat, no van compartir tants espais. Però més endavant es van retrobar a Londres, visquen allà, i sí que, de més adults, doncs, s'enviaven cartes, es visitaven i van tenir una relació molt, molt intensa.
Mm. No, a més, Darwin va tenir una vida familiar molt intensa, amb la dona, les filles, etcètera. Vull dir, va tenir molts problemes, ara no és el moment de parlar de Darwin, però realment era un home que vivia molt intensament la família, per tant, no és estrany que en Galton i ell tinguessin també una relació propera. Galton tampoc era un babau, ni molt menys, era una persona molt intel·ligent.
Sí, era una persona molt ben formada, una persona que li encantava observar i mesurar. Li encantava, i bé, tots els seus interessos giren al voltant del que és observar i mesurar. Sí que va desenvolupar certes àrees, en part per tradició familiar. Per exemple, va començar estudiant medicina. També Charles Darwin, recordem que va començar estudiant medicina. I llavors, més endavant, es va dedicar a una carrera molt polifacètica. Vull dir, Francis Galton va investigar temes de meteorologia. Va ser un dels pioners del concepte dels anticiclons, no?, amb l'estudi de la pressió, dels vents, no? I també va fer altres àrees, com podrien ser l'estudi de les empremtes dactilars, no? I va fer dues aportacions molt claus. La primera és que les empremtes dactilars són úniques de cada persona, fins i tot els bessons tenen empremtes diferents. I la segona...
Deu ser l'únic que tenen diferent.
Correcte. Correcte. I la segona, que les empremtes dactilars no canvien des del naixement d'una persona fins a la mort. Per tant,
això
són bones per identificar.
Clar. Sí, sí. Doncs això és molt xocant que es dediqués a coses tan diferents, perquè dels anticiclons a les empremtes dactilars em sembla que hi ha un bon tros, no?
I tant.
I de les alçades i l'avantbraç de medir... Clar, és tot un interès per intentar avançar. Per això vol dir que hi havia una autèntica falera per la ciència, no?
I tant, és una, bueno, com he dit, és una època on va haver una revolució científica, no? Diguéssim que Galton, ell això per herència familiar va començar estudiant medicina, però no li va acabar d'agradar. Això de fer operacions en el teatre d'operacions sense anestèsia és una cosa que el va estressar molt. Yeah. I, de fet, quan es van trobar amb Darwin a Londres, doncs, en els sopars ho comentaven molt, perquè Darwin li va passar exactament el mateix, que ell detestava les operacions
un patiment públics, que portaven...
I per això va deixar medicina, Darwin. Vull dir que això els va unir molt, no?
Sí, sí. Llavors, Galton, amb aquesta, diguem-li, obsessió per mesurar les coses, quina connexió té amb Darwin i les seves teories de l'origen de les espècies?
Si sí, diguéssim que bueno, Galton va llegir el volum de l'origen de les espècies del seu cosí Darwin i el va impactar molt. Primer va tenir una època de crisi, no? perquè això entroncava molt, era un conflicte amb la seva fe cristiana, això el va preocupar molt. I també per un altre factor important, que és que Galton, quan va llegir l'origen de les espècies, ja estava casat, portava 10 anys casat i no tenia fills. I clar, Darwin parla molt de la descendència, de la millora, i això... ell, que no tenia fills, diguéssim que li va preocupar molt. Uh-huh. I a partir d'aquí, ell doncs, va començar a pensar en la millora de l'espècie humana, no? d'aplicar els conceptes que Darwin havia proposat en el món natural, doncs, en els humans.
Clar, Darwin, posteriorment ja mort, va ser acusat moltes vegades de ser, el seu llibre, la base de les teories eugenèsiques posteriors, o les teories, per fer-ho fàcil, dels nazis, n'hi ha més, però...
Sí, però... de suprimir les persones que no eren...
Que no eren correctes, diguem-ho així,
sistema, sí.
I per tant anar eliminant aquelles persones que tenien defectes per tal d'anar purificant la raça. Aquest tipus de plantejaments típics nazis, no només, per desgràcia, van ser els nazis que ho van plantejar, això molta altra gent més respectable, però que també ho van fer. Darwin va ser acusat d'això. Jo no sé si Galton va contribuir a que això es fomentés, aquesta idea, no?
I tant, Galton va contribuir molt perquè ell bueno, va desenvolupar aquest concepte de la millora de la raça humana i ell, sobretot, estava molt obsessionat amb el talent, amb el que deia l'eminència, no? I volia això, que la raça humana, doncs, aplicar els conceptes de millora que havia dit Darwin, doncs, a l'espècie humana, no? I això, diguéssim, que és un episodi, diguéssim, que va passar, que no tampoc l'hem d'amagar, però sí, va tenir un impacte.
Clar, entre altres coses, perquè, a més, les concepcions morals i ètiques que hi ha al darrere, sobretot, ho són, perquè després hem vist què ha passat. No perquè en aquell moment no fossin teories més o menys comprensibles, no? Perquè la idea de que els humans siguem millors en el futur, gràcies a l'avenç de la ciència, no sembla negativa. Vull dir que no...
Com a idea, no.
Com a idea, no. La pràctica... Que, òbviament, sí, no? És claríssim. Galton tenia, clar, alguna implicació ètica o no? Això no s'ho va plantejar. No ho sé.
No s'ho va plantejar massa. Vull dir, ell era més des d'un punt de vista científic, no? Ell deia, mira, si Darwin ens explica que, a través de selecció natural, les espècies salvatges poden evolucionar, a més, Darwin també va fer molts estudis amb el que seria tot el tema de la selecció de les races d'animals. Ell estava molt en contacte amb els criadors. Vull dir, a l'Anglaterra hi ha molta tradició, no? De criar gossos, cavalls, vaques, etc.
Sí.
Ell coneixia aquest món, no? I clar, Galton va dir, home, si les espècies poden evolucionar al món natural, les espècies domèstiques poden evolucionar diguéssim, per acció de l'home, per què no pot millorar la raça humana, no? Era una cosa com molt lògica per ell, no?
Clar. Galton va poder aplicar la seva possible teoria d'alguna manera o va ser una de tantes que va fer?
Bé, ell té una carrera molt extensa en aquest tema. Jo és una part que no m'he centrat tant, no? Perquè a mi m'interessa més la part més, diguéssim, dels animals i plantes, però bé, diguéssim que ell va fer moltes publicacions sobre com millorar la raça humana, no? I, de fet, ell va començar amb aquest tema de l'eugenèsia, el concepte va venir més tard, no? Però ell va començar estudiant les esqueles de la seva ciutat, sí. I també aquests diccionaris biogràfics, no? Quan dic diccionaris biogràfics em refereixo a volums que deien tal persona és un arquitecte famós, tal persona és un militar destacat, tal persona és un bon jutge. I ell veia una cosa com molt òbvia, que és que els cognoms s'anaven repetint en aquests volums, no?
Yeah.
I ell deia que el talent i l'eminència és una cosa de famílies, no? És una cosa que es transmet a les...
No té res a veure les herències de diners, no?
No. El talent i l'eminència és...
Sí.
Sí, però, per exemple, amb les plantes, nosaltres hem intervingut, és a dir, fem barreges i aleshores hem fet productes nous, no?
La majoria de coses que mengem ara, vegetals, vegetals animals, no s'assemblen a aquelles que d'on van sorgir, eh? Les peres, les pomes, les síndries...
Estic pensant en les nectarines, les cireres aquestes tan grosses, qualsevol producte,
qualsevol cosa.
El blat,
l'ordi, el que vulguis,
la cibada, el panís, tot això, tal qual. Però, clar, això no pensa, però el ser humà pensa. I va pensar en això, el Galton, i possibilitat d'intervenir sobre la capacitat intel·lectual del ser humà?
Sí, ell va pensar, no? I ell, de fet, volia, no? Ell deia, volia millorar el talent humà. Està fet amb el talent humà.
La correspondència entre Charles Darwin i Francis Galton és una bona mostra de l'admiració mútua. Tots dos es lloaven els estudis respectius. El 1859, Galton va expressar al cosí l'impacte profund que li havia produït la lectura de l'origen de les espècies, encara que li suggerís algunes correccions. 10 anys després, era Darwin qui lloava els descobriments de Galton, que acabarien desembocant en la publicació del llibre Herència Natural.
De desembre de 1859. Permeteu-me, Charles, afegir unes paraules de felicitació per l'acabament del vostre meravellós volum. Paraules que estic segur que us hauran arribat de totes bandes. En acabar-lo he tingut el gaudi absolut que s'experimenta molt rarament després dels dies de la infància, la sensació d'haver estat iniciat en una província de coneixement completament nova que, tanmateix, connecta amb altres coses de mil maneres. He sentit que esteu treballant en una segona edició. Hi ha un error trivial a la pàgina 68 sobre els rinocerons, quan dieu que ni l'elefant ni el rinoceron són destruïts per les bèsties de presa. En realitat, hi ha gossos salvatges que cacen els joves rinocerons i els esgoten fins a la mort. Els persegueixen tot el dia, esquinçant-los les orelles, l'única part on les seves dents es poden fixar. He pensat que us ho podia assenyalar i he aprofitat la benentesa per escriure mitja dotzena més de notes que tant pot ser que us resultin d'utilitat com que no us serveixin de res.
23 de desembre de 1869. Estimat Galton, només he llegit unes 50 pàgines del vostre llibre, però ho he de deixar anar. No crec que mai en tota la meva vida hagi llegit res més interessant i original. I que bé heu exposat cada punt, de la manera més clara. En George, que ha acabat el llibre i que s'ha expressat exactament en els mateixos termes, em diu que els primers capítols no tenen res d'interessant en comparació amb els posteriors. Em costarà una mica d'arribar a aquests últims capítols, ja que me'ls llegeix en veu alta la meva dona, que també hi està molt interessada. En certa manera, heu convertit un oponent en un convers, perquè sempre he mantingut que, excepte els ximples, els homes no difereixen gaire en intel·lecte, només en zel i treball dur. I encara crec que aquesta és una diferència eminentment important. Us felicito per haver produït el que estic convençut que serà una obra memorable. Espero amb interès intens cada lectura, tot i que em fa pensar tant que per mi és una tasca dura. Això cal atribuir-ho completament al meu cervell i no al vostre estil clar i vell. Atentament, Charles Darwin.
Això és En Guàrdia.
Estem aquí amb Jordi Vilà i amb en Josep Maria Soler Sabater parlant de, que no n'hem parlat en detall encara, de la disputa científica amb components socials molt grossos entre els biometristes i mendelians, gent especialitzada en el que ara anomenem genètica, però en aquell moment no sé si es deia així. Jordi Vilà, aquesta conversa, aquestes cartes croades entre els cosins Darwin i Galton, ja parlen al final de l'obra de Galton, Herència Natural, que té una influència molt gran. A partir de la publicació del llibre de Galton es dispara, els deixebles volen fer coses al voltant d'això.
Correcte, és, diguéssim, un punt de partida i molts científics veuen que les idees de Galton doncs, tenen molt d'interès. Recordem també que Galton va començar els seus estudis o va continuar, i el que feia és, ell anava als congressos i demanava a la gent voluntària que volgués participar per recollir dades. I de les persones que volien participar, els recollia tot tipus de dades morfològiques del seu cos, l'alçada, la llargada dels braços, els hi feia fer petites proves de reacció, de força, no? Recollia dades biomètriques, no?, del cos de les persones. Llavors ell el que va fer va ser molt simple, que és, tenia dades dels fills i dels pares, i va fer un simple gràfic amb dos eixos on mostrava l'alçada dels pares i l'alçada dels fills. I va veure una cosa molt òbvia, no?, que els pares alts tenen també fills alts, que això és una cosa com molt intuïtiva, però va ser el primer de desenvolupar el coeficient de regressió matemàtica. Em va calcular la regressió, no? Que això és una cosa molt, molt innovadora en el seu moment. No només això, sinó que també va comparar l'alçada de les persones amb la llargada de la pambla. I va veure que hi havia una correlació i va estimar el primer coeficient de correlació. O sigui, això era, diguéssim, unes eines noves, estadístiques, que van tenir un gran impacte i que molta gent d'aquell temps va trobar molt interessant per seguir desenvolupant.
Clar, a partir d'aquestes primeres dades de Galton, suposo que els deixebles, com passa sempre i com ha de ser, van voler anar més enllà. I aquí és on comença a haver-hi problemes, m'imagino, no? Perquè, clar, la biometria t'explica moltes coses, sens dubte,
sí, sí.
Però potser no t'ho explica tot.
Correcte, correcte. Diguéssim que a Galton hi havia algunes coses de la biometria que no li quadraven, perquè hi havia, de fet, alguns caràcters que no seguien aquest patró biomètric tan clàssic, no? Com, per exemple, podien ser el color dels ulls o caràcters més que feien salts, no? Que no hi havia aquesta variació contínua com podem observar en l'alçada, no? Els ulls poden ser de colors marrons, blaus, però, diguéssim, no hi ha formes intermèdies. I això ell el tenia molt desconcertat. Llavors, Galton va tenir tres deixebles principals, que van ser Carl Pearson i Weldon per un costat, que van adoptar la part més biomètrica de l'obra de Galton.
Van continuar
part
mesurant moltes coses.
Sí, eh? Aquesta part estadística, fent la correlació, la regressió, per estudiar la biologia. I, en canvi, va tenir un altre deixeble, que va ser Bateson, que ell no era gens bon matemàtic, no li agraden les matemàtiques, i es va quedar més amb l'obra aquesta dels salts, aquesta variació discontínua que el va interessar molt.
O sigui, el que uns consideraven simplement un tema que encara hem d'estudiar per què es produeixen els salts, l'altre va dir a què és la clau. O sigui, una mica és aquesta la diferència.
Correcte,
sí,
correcte.
Sí. Clar, això no devia fer gaire il·lusió a uns i altres, no? Perquè el que un digués precisament això que no sabeu és on està la clau del tema i els altres diguessin no ho sabem perquè ho estem estudiant, dona'ns temps, devia provocar bastant de conflicte.
Correcte, i de fet, inicialment, mentre cadascú estudiava espècies diferents i caràcters diferents, els deixebles entre ells es portaven bé, no? I de fet,
es coneixien,
es coneixien, eren molt amics, de fet, havien estudiat junts.
Això encara té més
marro. Pearson i Weldon eren professors de la mateixa universitat, donaven classes junts, vull dir que hi havia molta connexió, i mentre cadascú estudiava caràcters i espècies diferents, no hi havia massa conflicte.
Amb referència a plantes i persones i tot, eh?
Correcte, correcte. Mm-hmm. Vull dir, Bateson estudiava més, era botànic, estudiava més plantes. Uh-huh. Weldon estudiava més, diguéssim, biologia marina, va estudiar, fer molts estudis amb crancs. Vull dir que sí, espècies molt diferents entre si, però que al final són els mateixos patrons, perquè al final és la vida, no? Vull dir que és la biologia, no?
Sí, sí.
Què passa? Que fins que estudiaven espècies diferents, doncs, tornava bé. Però es van trobar, de cop i volta, estudiant una mateixa planta això, específica
aquí va ser el problema.
I estudiant el mateix caràcter, que era el color. I hi havia una planta que, en la mateixa espècie, alguns individus tenien flors de color blau i d'altres flors de color lila. Bateson va dir, això és clarament un salt discontinu, són colors diferents. En canvi, Pearson i Weldon deien, no, del blau al lila això és un continu, no? Són colors molt similars, això és una variació contínua. És un exemple molt simple, però, de fet, aquesta discussió que va passar a la Royal Society de Londres va escalar després amb diverses cartes a Nature, on uns es criticaven els altres, no? Sí. Sobre aquesta interpretació.
Clar, i sembla una cosa realment molt de poqueta cosa.
Sí, sí, perquè però... sense saber res de ciència jo hagués sigut biomètric.
Exacte.
El blau, el lila, no n'hi ha tant.
Deu ser la mateixa gamma, sí, simplement. Sí, sí. Ja... Però, esclar, el rerefons del conflicte, per tant, a part de les raons personals que òbviament existien, era una concepció de la ciència ben diferent, no? O sigui, pensaven molt positivistament del segle XIX, de si tenim totes les dades... En història recorda que va haver un moment a la història positiva que es pensava que quan se sapiguessin totes les dades de la història s'acabaria la història, però ja està, no hi vols explicar més.
Ja s'entendria tot, ja està, si tot seria, en fi...
Sí, va passar això, tal any va la batalla, no sé quan, ja està, s'ha acabat, no? Això va haver un moment, no sé si anàvem per aquí la cosa. Si ho arribem a estudiar tot, ja no caldrà estudiar més aquest tema, un tema... matat, no?
Sí, hi havia molta part d'això que comenteu, i també jo ho atribueixo més també a observar la naturalesa des de dues perspectives, la mateixa cosa, des de dues perspectives diferents. Mm-hmm. Una més contínua, més numèrica, i l'altra més, bueno, de categories, no? Al final, als humans ens agrada molt classificar les coses, no? I establir categories, no? Jo crec que més un punt de perspectiva, que observen el mateix des de dues perspectives diferents.
I aquesta controvèrsia que va començar de manera civilitzada i va acabar de manera incivilitzada, com ho vivia la societat? Perquè, clar, tots estaven a la Royal Society. La Royal Society és una institució importantíssima a la història,
i tant.
Clau, que ja neix a finals del segle XVII, que es diu aviat, i que ha sigut clau per la ciència contemporània.
Amb els descobriments gairebé tots.
Sí, importantíssima. Però allà s'ha produït sempre unes grans discussions, les presentacions, a l'època victoriana les presentacions podien ser públiques, en fi, era tot un marro bastant divertit, però es feien presentacions científiques que han donat uns salts importants, però les discussions podien ser molt vives, jo suposo que allí devia començar el problema.
Allà va començar i només va fer que créixer perquè va començar, en aquest cas específic de les flors, però va continuar amb una infinitat més de casos de diferents espècies on constantment es discutien de forma bastant abraonada de que això és una herència quantitativa, això és més categòric, vull dir que això va continuar durant molt de temps, sobretot a Nature. A Nature es publicava moltes cartes.
A la revista Nature.
A la revista, sí. Amb un estil victorià i britànic, d'allò sembla com
polidet,
ben escrit, sí. Polidet, però que hi ha uns...
Sí, de mala lluna.
Unes trametes absolutes. Sí.
I a més, això, clar, Galton, que era el mestre de tots, observava una mica des de la distància, no? Ell ni alimentava el conflicte, però tampoc els frenava, no? Ell ho veia una mica més, doncs, aviam què passa. Mentrestant, Galton va anar, doncs, una mica desenvolupant la seva teoria de l'herència ancestral i, de fet, la seva publicació a finals cap al 1890, al llarg de 1990, doncs semblava que donava la raó als biomètrics, no? Doncs fent aquesta herència de que l'herència d'una persona estava composada per parts, que sumaven un, no? Llavors, els pares contribuen a la meitat, 0,5. Els avis contribuen en un quart, 0,25. Els besavis, una mica menys, a 12. Llavors, tu, per estudiar l'herència d'una persona, has de fer un sumatori dels seus ancestres. Mm-hmm. I això encaixava molt bé amb les, diguéssim, idees biomètriques, no? De clar. Pearson i Weldon. En canvi, Bateson no veia tan clar això.
Pensava que es produïa per altres raons de fons.
Que, a més, es van... Bueno, Bateson va tenir, a més o menys aquesta mateixa època, va redescobrir les lleis de Mendel, no? I que això, diguéssim, li va proporcionar unes idees i molt clares de que ell tenia raó i que la variació discontínua...
Mendel havia estat oblidat.
Havia estat oblidadíssim.
Com és que havia pogut estar oblidat un fet tan fonamental? No s'ha quedat d'entendre, no, això?
Sí,
són coses que passen, ja ho saps. Sí.
Feia uns 30 anys que Mendel havia publicat els seus estudis en pèsols, però, clar, ell ho havia publicat en una revista, recordem que era un botànic austríac, no?, que no vivia a Anglaterra, ho va publicar en una revista més local.
Era religiós, no, Mendel?
Sí, religiós.
Estava més per les misses, diguem-ne.
Sí. Correcte, i no va acabar de tenir aquesta transcendència fins molt més tard.
L'any 1900, Carl Pearson va presentar la teoria dels homotips, un concepte de biologia evolutiva i estadística que definia la semblança numèrica entre òrgans idèntics i no diferenciats generats per un mateix individu de manera asexual, com ara les fulles d'un arbre o els pètals d'una flor. L'article que va escriure sobre aquesta qüestió va ser qüestionat frontalment per William Bateson. Per tal que Bateson no pogués bloquejar la publicació dels seus articles com a revisor que era, Pearson i el seu col·lega Walter Weldon van decidir crear una revista pròpia, biomètrica, l'any 1901.
Weldon, això ja passa de taca d'oli. Hem d'actuar.
Calma, Pearson, calma. Entenc el vostre enuig. Bateson ha estat molt poc elegant en la crítica que us ha fet.
Si només fos una crítica. En Bateson està fent servir la seva influència com a revisor dels documents científics per frenar les meves investigacions. A la Royal Society ha arribat a dir que no hi ha res de profitós en el meu treball perquè parteix d'un error fonamental. Insisteix a dir que és erroni suposar que els nombres tenen una existència real en les formes vives.
Sí, sí, ja ho sé. Aquest presumptuós té molta barra.
I no sé si vostè ho sap tot. Aquell poca-solta va gosar assegurar que aquesta crítica no s'aplicava només a aquella memòria en concret, sinó a tota la meva obra. M'acusa de voler reduir la natura a números i fórmules. I tornem-hi amb allò que la variabilitat és el que porta la diferenciació.
Aquest home li té una aversió injustificada als treballs quantitatius.
Si fins i tot va ser convidat a escriure un article de resposta per publicar-lo a les actes abans que jo fes la lectura del meu. Al final s'ha compromès a retirar el seu document i publicar-lo després del meu. Però, igualment, ha estat humiliant.
No pot ser que en Bateson sigui un dels àrbitres que decideixi sobre les nostres publicacions. Hem de combatre aquest argument que els nombres no existeixen a la natura. La majoria de la gent ha superat aquest argument, però sembla que els biòlegs encara no. Creieu que seria massa car publicar nosaltres una revista d'algun tipus?
No ho sé, la veritat, però realment sembla l'única solució possible. Mentre la Royal Society enviï els meus articles a en Bateson, no puc pas esperar que els publiquin, oi? En resposta a les meves queixes, m'han arribat a dir que en treballs futurs les matemàtiques s'han de separar de les aplicacions biològiques. El BIOS és un tema admissible, el METRON també, però la seva combinació els sembla un anatema. És com si m'estiguessin avisant que deixi de treballar, no només jo, sinó tots aquells que ens movem en línies estadístiques semblants. Sap què li dic, Weldon? Fem-ho. Necessitem crear un nou mitjà que ens permeti publicar els nostres treballs.
Doncs vinga, ja fem tard.
En Guàrdia, amb Enric Calpena.
Jordi Vilà, això sembla que aquí els punyals ja comencen a volar, no? Pel que entenc, Bateson era el revisor de la revista Nature. O sigui, mirava... hem de pensar com funcionen les revistes científiques en aquella època i ara també, que passa amb petits canvis, però funcionen igual. En el sentit de que els articles tu els envies a la revista científica i normalment no, és molt estrany que s'encarreguin, pot ser, però no és el sistema habitual, s'envien i allà una persona o un equip, en aquella època era més habitual una persona, ara són equips, més anònims, en fi, ha canviat una mica, però pel concepte és el mateix. Revisa que allò tingui sentit, que no sigui un article que ja no aporta
res, greus, sí, sí.
O hi ha errades greus, o el que sigui, i llavors, després d'aquest procés de control, és publicat. Clar, si el teu enemic, el senyor Bateson, és qui controla que aquell article tingui el vistiplau de la revista, vol dir que tu no publicaràs mai en aquella revista. Això també passa ara, eh?
Vull dir que no... ara i crea uns amors i uns odis
sí.
Que no us ho podeu imaginar.
No, i tant que ens ho podem imaginar. Tenim molta imaginació per aquestes coses. Suposo que és això el que va passar.
Exactament això. Vull dir, això va produir o provocar una incomoditat molt gran tant a Pearson com a Weldon, perquè quan ells volien publicar, Bateson era el revisor de la revista Nature i els hi bloquejava tot,
no hi havia manera,
unes crítiques...
Si ell no ho creia, deia que no.
Esclar, llavors això va portar a que Pearson i Weldon parlessin entre ells i fins i tot a fundar la seva pròpia revista, que era biomètrica, no? Llavors ja tenim tots els ingredients del conflicte, que és dues teories completament diferents, una és la biomètrica, l'altra és la mendeliana, cadascú té les seves revistes, té biomètrica i revista Nature per l'altre costat, i també que cada bàndol tenia les seves xarxes, no?, de intel·lectuals que només feien que alimentar el conflicte. Ni parlaven entre ells en aquell moment.
Clar, estem parlant de principis del segle XX. Per tant, és un moment en què realment la difusió de la cultura i de la ciència ja és relativament... No és com ara, no hi ha internet, però diguéssim, la difusió ja és molt gran, eh? Les revistes funcionen a tot arreu, es distribueixen a tot arreu, els llibres es coneixen, vull dir, les biblioteques es comencen a comprar llibres sistemàticament. Per tant, els científics arriben a les conclusions de l'altre amb una certa facilitat. No és una ciència obscura tancada en un laboratori que vés a saber quan... No passa el de Mendel, diguéssim. És una cosa molt més habitual. Per tant, esclar, devia ser un conflicte que devia enverinar a tota la comunitat científica preocupada per aquests temes.
Correcte. Tal com comentes, era pública i notòria aquest conflicte, i els altres científics eren conscients d'aquesta disputa i de les crítiques que entre ells es proferien, que eren moltíssimes.
I van arribar més, o sigui, a part de barallar-se científicament, es van arribar a barallar més intentant fer-se mal, no dic físicament, però uns i altres...
No em consta de cap agressió física, diguéssim, però sí que a cada congrés s'aixecaven, doncs es confrontaven drets davant de tothom, allò generant incomoditat, diguéssim, que els assistents...
Molt desagradable.
Primer, incòmode, però al final també els assistents, doncs, es congregaven al voltant dels que discutien. Era tot un espectacle.
Clar. O sigui, per tant, devia ser clau. Van evolucionar, no sé si és la paraula correcta, les dues teories, diguéssim, es van anar transformant amb el temps, o es mantenien des del punt de partida? Perquè un dels problemes d'aquests confrontaments científics, i em sembla que el Josep Maria Soler també ho sap, és que de vegades les posicions s'enroquen, sí, i no s'avança. Sí. O sigui, en lloc d'investigar més, no ens movem d'allò que ja hem establert, perquè el retoc sembla que li estem donant la raó a l'altre. I les dues teories van millorar, diguéssim, amb el temps.
Al final, el que va passar és que es va imposar la teoria mendeliana, és la que va, diguéssim, guanyar aquest conflicte, si es pot dir així, i va ser, en molt cas, un estudi concret d'un estudiant, Derbyshire, que ell era del bàndol dels mendelians, i va fer un estudi estudiant l'albinisme en ratolins i el va publicar. Quan ho va publicar...
L'albinisme vols dir els ratolins blancs, eh? La gent que té aquesta cara tan blanca...
Sí, l'albinisme.
Que és un descontinu absolut, això, no?
Correcte. I ell ho estudiava des del punt de vista biomètric. Quan va publicar el seu estudi, que encaixava amb les teories de Galton i els biomètrics, Bateson va començar una correspondència amb ell fent-li tot tipus de preguntes. I aquests creuments com els has fet? I aquests càlculs com els has estimat? I Bateson, que era dels mendelians, va detectar uns errors en l'estudi de Derbyshire, que un cop corregits donaven raó a la teoria mendeliana. Un cop, diguéssim, Derbyshire això el va preocupar molt, perquè era molt jove i es va trobar una mica al mig entre el rigor científic de corregir uns resultats, mm-hmm, i la lleialtat al seu mentor, que era Weldon, que era part dels
biomètrics.
Sí, sí. Llavors, sí, això, ell el va, diguéssim, preocupar molt, però al final Bateson li va dir, mira, el rigor científic i la veritat va per damunt de, diguéssim, que les lleialtats personals, mm-hmm, i s'ha de publicar. Llavors Derbyshire va publicar aquests resultats i es va decantar la balança que ha portat els mendelians.
I va ser un decantament ràpid o va ser un decantament lent? Perquè també això ha passat amb totes les branques de la ciència, o sigui, malgrat que les evidències o que la línia científica sembla que tendeixi cap al costat al qual no havies donat suport, moralment et costa molt reconèixer que l'altre tenia més raó que tu, no? No dic tota la raó, però més raó que tu, sí. I no sé si això va passar.
Els biomètrics van dir, bé, acceptem que hi ha molta evidència, no renunciem a la nostra teoria, acceptem que tens part de raó, i, clar, diguéssim que va haver-hi, en un costat de 10 anys, del 1900 al 1910, molts estudis que demostraven l'herència mendeliana, en molts casos, en moltes espècies diferents, i això, diguéssim, que la comunitat científica va acceptar més la teoria mendeliana.
El punt culminant de la disputa va arribar a l'agost de 1904 durant una conferència de l'Associació Britànica pel Progrés Científic a Cambridge. L'argumentació de Bateson va convèncer la majoria i l'equilibri de forces va canviar de manera decisiva. El debat s'estava decantant clarament de la banda dels mendelians. En un moment de contundència retòrica, Bateson va arribar a comparar els biomètrics amb els defensors del terraplanisme.
Sincerament, no puc entendre per què resulta tan difícil assimilar el nou coneixement inspirat pel descobriment de Mendel. Si un descobriment comparable en magnitud com el de Mendel s'hagués anunciat en física o en química, s'hauria repetit i ampliat immediatament a totes les grans escoles científiques del món. L'únic que ens queda per decidir és com s'ha d'anomenar aquesta ciència nova i emocionant. El corral de cria és per nosaltres el que el tub d'assaig és pel químic, un instrument mitjançant el qual examinem la naturalesa dels nostres organismes i determinem empíricament el que, per ser breu, anomenaré les seves propietats genètiques. El senyor Weldon ha passat molt a la lleugera pel fet crític que els segregants, els factors hereditaris detectats per Mendel, eren purs pels trets que expressaven. Els biomètrics no poden tractar la puresa de tipus com a reversió, com si fos el retorn d'un tret d'un avantpassat llunyà, ja que en realitat aquesta reversió és la segregació mendeliana amb un altre nom. Cal felicitar-nos per tenir una qüestió clara al davant, ja que em disposo a parlar clarament. Sens dubte, en les disputes del passat, alguns havien mantingut que la Terra era plana davant de multituds que els aplaudien, de la mateixa manera que el professor Weldon ha defensat avui el punt de vista dels biomètrics o ancestrals. Les trajectòries dels cossos celestes s'havien harmonitzat amb la teoria de la Terra plana, com alguns dels fets de l'herència semblen estar en línia amb aquesta llei. Però així com la teoria de la gravitació va aconseguir ordenar una gran cadena de fets en un tot coherent, també la teoria mendeliana ha començat a coordinar els fets de l'herència, fins ara completament incoherents i aparentment contradictoris.
Això és En Guàrdia.
Jordi Vilà, Bateson tenia raó, però una mica boca moll, perquè dins els terraplanistes, els biomètrics, és una mica gruixut. Jo suposo que això devia fer molt de mal. I sobretot tenint en compte que havia guanyat, diguéssim, que a partir d'aquí les tesis mendelianes seran les que s'imposaran i suposo que continuaran evolucionant.
Correcte, i a més, aquestes paraules les va dir a davant de tothom, a davant del públic, cosa que,
més lletja,
que va afectar molt, òbviament, als biomètrics.
Realment són molt grans.
Molt gran.
El que passa que ara estem en un període històric que potser la gent no se n'acaba de donar perquè com que es fabriquen mentides preparades...
Sí, i falsetats... En aquest cas era una discussió científica, i no és que els biomètrics diguessin bajanades.
És una desconsideració absoluta sobre la ciència que durant altres persones durant anys han investigat i també han fet avançar la ciència.
Això no va afectar els deixebles de tot això. A partir de llavors sí que la genètica té un salt, mai millor dit, ara sí, amb els seus estudis.
Correcte, arran d'aquest conflicte hi havia molts més investigadors que es van interessar pel tema i van seguir desenvolupant aquesta ciència. Es van definir els conceptes com a genètica, que va ser el mateix Bateson.
Aquí apareix la paraula genètica.
Apareix aquí, va ser el mateix Bateson. En paral·lel també, i una mica més tard, el concepte de gen també es va encunyar.
O sigui, apareix primer la ciència que no el nom de...
Correcte,
curiós, això, sí.
De fet, també el concepte de cromosoma ja feia uns anys que voltava, però també diguéssim que va aparèixer. Llavors, un cop tu defineixes els conceptes, deixem que la ciència va avançant de forma més ràpida perquè tens unes bases més sòlides on poder créixer.
Clar,
no?
Lògic. A partir de llavors, evidentment que hi ha hagut molts salts, això és evident, però hi ha algun moment en què es produeixi realment un canvi amb respecte als conceptes mendelians?
Sí, de fet, aquesta història que ja semblava acabada a favor dels mendelians va fer un gir inesperat, i això va ser el 1918, quan un jove científic anomenat Ronald Fisher va entrar en la discussió, no?, per de cop rematar-la d'una vegada per totes. A més, ell, diguéssim que feia uns anys que durava el conflicte, tenia una certa distància, que és la correcta, a vegades, per treure unes conclusions.
Sí, clar.
Van desaparegut ja els principals contendents.
Sí, ja està. Sí.
Fisher era molt bon matemàtic, però també havia après les teories mendelianes. I ell el que va dir és que tant biomètrics com mendelians tenen raó. A la naturalesa trobem tant variació contínua com variació discontínua. A més, aquesta variació es pot heredar i serveix per millorar les espècies. Què passa? Que en el cas de les variacions discontínues, com poden ser el color dels ulls, hi ha un sol gen, amb herència mendeliana, que explica aquest caràcter. Amb la variació contínua, què passa? Que hi ha diversos gens, o molts gens, cadascun amb herència mendeliana, que tenen un efecte cumulatiu.
El qual és, facilita
aquest,
això...
I per aquest efecte cumulatiu, clar, veiem aquesta variació contínua, clar, de l'alçada, no? Llavors, va unificar les dues
teories. Clar, però és una visió molt interessant.
Molt interessant. Sí, sí. Per a més, tens un sol model matemàtic que va desenvolupar, que et permet tant analitzar caràcters mendelians com caràcters més biomètrics, sí, i fer prediccions correctes dels dos.
Clar,
va unificar,
fantàstic,
les dues teories.
Ostres, Fischer, per tant, és un personatge clau, no?
És clau, el més clau de tots. Clar,
no sé si estaven vius encara els protagonistes de la controvèrsia, però no sé si devien odiar tots a Fischer.
Weldon va morir abans de tot això, sí, i Pearson, que era el seu amic, ens va dir, bueno, per una malaltia, que Pearson deia que era arran del conflicte i de l'estrès que havia provocat totes les discussions.
Podia,
no?
Ser, sí, sí.
Pearson sí que estava viu i, de fet, li va agradar, perquè al final Fischer també tenia un enfoc molt matemàtic, també, per tant, encaixava prou bé amb, clar, les teories de Pearson. Al final va quedar més o menys tothom content, diguéssim.
Sí, o sigui, encara Fischer no va rebre patacades per culpa d'haver tingut la raó, cosa bastant sorprenent.
Però això s'intentava aplicar a tot arreu, no? S'intentava aplicar amb els estudis de la forma craneal, la continuïtat, la policia... O bé el, sí, doctor Robert,
aquest... Sí, sí.
També es deia, no?, que hi havia com una mena d'herència genètica amb la bondat i la maldat i la criminalitat, tot això.
Sí,
tot,
sí, s'havia dit,
no?,
molt, sí, sí.
Correcte, aquestes teories es van aplicar també, bueno, amb la part més d'eugenèsia, de millora, sí, humana, sí, sí, es va intentar aplicar aquestes teories, que per sort avui dia no han arribat a més, però sí, sí, va tenir un impacte en aquest camp.
No, el que és cert és que sí que se sap i sí que s'aplica és que determinades concepcions que nosaltres considerem que són malalties genètiques, s'intenta buscar la millora i el canvi també a través de la genètica, la qual cosa està bé i té aquell punt. Jordi Vilà, no tenim més temps. Moltíssimes gràcies per haver vingut, per haver-nos ofert la possibilitat d'explicar aquest tema tan fascinant de la baralla entre biomètrics i mendelians, i esperem que la tesi,
encara em queda una mica, porto un any, o sigui que encara me'n queden tres més, vull dir que bé, tinc temps, però bueno, és un projecte fascinant.
Ens ho he explicat abans de començar el programa, és un tema de blat de moro, no entrarem ara en detalls, no és gaire històric, però sí molt important. Moltíssimes gràcies i molta sort.
Gràcies i fins aviat.
Josep Maria Soler i Sabater.
La ciència avança com pot.
Sí, sí, i a vegades
però el ser humà...
A cleques.
Exacte, de vegades a cleques.
Això és l'Enguàrdia.
Direcció i realització, Enric Calpena. Assessorament històric, Josep Maria Soler i Sabater. Guió, Josep Maria Bunyol. Producció, Pilar Razkin. Tècnics, Francesc Cotillas i Josep Lluís González. Muntatge musical, Francesc Cotillas.
I amb les veus de Xavi Martín, Marc Lobato i Xavi Pujol.